Atlas subversiu.
Obrim el Mapa Mundi en aquest espai. Cada diumenge coneixem altres llocs del món amb diferents mirades. Aquesta setmana ens fixem en Polònia. I per què marxem fins a Polònia? Doncs per una exposició. Divendres es va inaugurar a Madrid al Centro de Exposiciones Arte Canal la mostra itinerant més gran sobre el camp d'extermini d'Auschwitz, situat en aquest país de l'Europa de l'Est. S'hi poden veure més d'un miler d'objectes provenents d'aquell lloc de l'horror i té com a objectiu fer de recordatori que massacres d'aquest tipus no s'haurien de tornar a repetir. De fet, el lema de l'exposició és «No hace mucho, no muy lejos». Des de Polònia ens arriba, com sempre, una postal.
La postal, Antoni Dalmases.
Salutacions des de Polònia, amics del suplement. Avui aprofito l'excursió europea d'aquesta setmana i abans de plantar-me a Brussel·les dijous vinent he decidit arribar-me fins a Polònia. Tot i el clima, duc la meva bufanda groga que em protegeix del fred i de la vergonya, he triat Polònia perquè després d'anys de sentir-me dir que som polacos, quan no altres coses, volia saber per què els nostres generosos veïns ens atribueixen aquella nacionalitat, deixant de banda, esclar, que segur que ho fan perquè no ens entenen l'idioma ni tenen cap interès per entendre'ns. He vingut, també, portat pels molts atractius d'aquest país gran i culte, molt culte, al qual m'agradaria creure que ens assemblem en moltes coses. Per això, desembarcat a l'aeroport de Varsovia, he anat directe a visitar la Universitat de la capital. Allí hi ha l'estàtua d'un dels polonesos que més admiro, Nicolau Copèrnic. Per això, la postal d'avui porta la fotografia d'aquesta estàtua, que ens el presenta assegut amb l'esfera i el compàs dels càlculs a la mà. Copèrnic, un autèntic home del Renaixement, metge, traductor, clergue, jurista, matemàtic, estudiós dels clàssics i mil coses més a part d'astrònom, va ser qui va inaugurar una bona part de la ciència del món modern amb la idea del model heliocèntric de l'univers i un seguit de tesis, a més, que donaven una nova visió de la vida i contradeien les tesis medievals basades en les sagrades escriptures de la Bíblia, com si diguéssim la Constitució de les Hores. Copèrnic, però, com els nostres també, tampoc no va gosar deixar constància escrita de la proclamació de la República, ai, vull dir, dels seus estudis, per por de la Inquisició i l'exèrcit de fanàtics institucionals. I no va fer públic tot el que havia descobert fins anys després. De fet, un deixeble seu, Galileu, va ser jutjat i obligat a retractar-se d'una interpretació massa intel·ligent de la llei dels carques per evitar la tortura i la foguera. Com passa ara, Galileu? Va haver de negar la realitat perquè no el tanquessin, però acabà fent pam i pip als inquisidors. E pur si muove, els va dir al cap d'un temps, i la raó es va acabar imposant. És qüestió d'empenta, convicció i paciència, ja veieu. Per això ara vaig entenent que se'ns digui polacos als catalans. Després de retre homenatge al geni, em dirigeixo a la biblioteca on trobo, oh miracle, una traducció al català del poema El jurament, de Maria Konopka, escrit a principis del segle XX, que va esdevenir un cant de protesta contra l'opressió de l'imperi alemany. I després, durant la cooperació nazi de Polònia, en la Segona Guerra Mundial, els polonesos van dedicar a penjar cartells amb el poema, cosa que va costar la vida a uns quants. Aquest poema, que m'ha semblat una altra coincidència històrica amb nosaltres, els polacos d'avui, acaba així. No tindrem una Polònia difamada. No caminarem vius cap al taüt. En nom de Polònia, en oració seva, hem aixecat els fronts amb orgull i el net recuperarà la terra dels seus avantpassats. Salutacions polaques, amics. Bon dia a la bona gent. Ens veiem dijous a Brussel·les.
Gràcies, Dalmases. Polònia, a l'Europa de l'Est, té 38 milions d'habitants. És un país dividit en 16 voivodats, és a dir, en 16 regions. La població polonesa és majoritàriament conservadora i profundament catòlica. Durant la Segona Guerra Mundial, el país va perdre 6 milions de ciutadans. La meitat, 3 milions, eren jueus polonesos assassinats pels nazis. Aquests paratges, ara gelats i amb una història recent marcada per la invasió alemanya i posteriorment pel comunisme, podrien ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Albert Biurlegui.
Per una bona part dels catalans, Polònia no és el país situat a Europa Central, que limita amb el Mar Bàltic, Lituània, Bielorússia, Ucrània, la República Txeca, Eslovàquia i Alemanya, i que amb 39 milions d'habitants compta amb una història mil·lenària, sinó un exitós programa de sàtira política de TV3, que s'emet des de l'any 2006. El nostre atle subversiu d'avui, però, ens hi acostem per contextualitzar l'exposició que s'inaugura a Madrid sobre Auschwitz, de manera que farem una ràpida ullada a la seva història amb tres pel·lícules i una cançó. Com a tot arreu, la nació polaca ha estat construïda a base de guerres i baralles, encara que la seva creació com a nació se situa l'any del Senyor del 966, quan es va adoptar el cristianisme com a religió oficial per part de monarca Mieczysław I. La gran gesta de l'edat medieval, però, té lloc a principis del segle XV, quan la dinastia Jugàlia va formar la mancomunitat polaco-lituana que va permetre vèncer l'ordre teutònica a la batalla de Grunwald. Alexander Ford ho va reflectir l'any 1960 en una superproducció polaca que va portar per nom Los Caballeros Teutónicos.
El 15 de julio de 1410, las tropas de la Orden del Hospital de Santa María de Jerusalén se enfrentaron con los ejércitos del rey de Polonia y del príncipe de Lituania en la batalla de Grunwald. Esta batalla, que ha permanecido grabada en la memoria popular alemana como la batalla de Tannenberg, anunciaba el principio del fin de una de las órdenes de caballería más poderosas del fin de la Edad Media, los caballeros teutónicos.
No serà, però, fins al segle XX i especialment a la Segona Guerra Mundial, quan Polònia esdevingui un dels països més castigats per la barbàrie del nazisme. El director polonès Roman Polanski va adaptar brillantment al cinema l'any 2002 El pianista, la història real basada en les memòries del músic jueu i polonès Władysław Szpilsman, que estava ambientada al gueto de Varsovia i que va protagonitzar l'oscaritzat Adrian Brody.
Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir.
¿Acaso no puedo correr el riesgo?
Vamos a tener que trasladarte. Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Nadie sabe que está aquí, así que haga el menor ruido posible.
Debería haberme quedado allí y luchar.
No deje que le atrapen con vida.
L'any 1978, i per primera vegada en 455 anys, va ser escollit un papa polonès, Karol Wojtyła, que amb el nom de Joan Pau II tindria un dels pontificats més llargs de la història, 31 anys. La seva controvertida figura, venerada per molts catòlics però també qüestionada pels sectors més progressistes de l'Església, ha estat portada al cinema en diverses ocasions. Una de les més destacades va ser l'any 2005, dirigida per Giacomo Battiato i amb Piotr Adamczyk de protagonista, El hombre que se convirtió en papa.
Queremos proponer a Wojtyła. Es una idea maravillosa, pero es muy joven, desconocido. Jamás saldría elegido. Es una de las mentes más brillantes. Es un hombre fuerte, es tranquilo y claro. Ni extrema izquierda ni extrema derecha. Y además es optimista. Pero tememos que rehúse. Yo le convenceré.
Amb un immens patrimoni històric, artístic, científic i cultural, de tots els músics polonesos, el que destaca més és, sens dubte, Frédéric Chopin, el poeta del piano, com se l'ha anomenat, i que representa el romanticisme en el seu estat més pur. Per aquesta tranquil·la hora de la matinada, us proposem el seu nocturn, opus 9, número 2.
Gràcies, Beorlegui. Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Bon diumenge. Amb l'Artur Ramon obrim Museus pel Món i avui, tal com dèiem, ens aturem a Polònia arran d'aquesta exposició que s'ha inaugurat a Madrid al Centro de Exposiciones Arte Canal sobre Auschwitz. Comencem amb aquest recorregut per terres poloneses, ara que fa tan fred, et sembla?
Fantàstic.
For the night.
I la primera obra que ens portes és la d'un home vestit amb indumentària tradicional, no?
És un...
Sembla?
Exacte, és un retrat d'un home vestit de polonès.
Vestit de polonès.
Sí, que podria ser també com del Tirol, eh?
Sí, perquè porta austríac, aquests
Sí, austríac, porta aquests pantalons curts que recorda com es vestia el Guardiola a la festa de la cervesa, eh?
Sí, és veritat.
Que té aquest vestit tradicional. Es veu que del nord de la Baviera i d'altres llocs, diguéssim, del nord d'Europa. Aquesta obra és d'una pintora que a mi m'agrada moltíssim.
Bé, una pintora.
Molt, molt.
Com es diu?
Mira, és una pintora que el seu nom real era Maria Melania Muttermilk, però que ella va sintetitzar-lo amb Mela Mutter, que és un nom preciós, és com d'actriu de cine.
Mela Mutter, sí.
Mela Mutter, que neix al...
Té glamour.
És molt bonic el nom. Neix a Varsovia, polonesa, el 1876, i mor l'any que neixo jo, el 1967. I és una pintora que té una vinculació amb nosaltres, una vinculació amb Catalunya. Sí.
I quina és la connexió?
Doncs mira, la connexió és que ella va, com molts dels pintors de l'est d'Europa, va haver de formar-se a París. Ella va anar a París, es va allà formar en diferents acadèmies i es va especialitzar en retrats, sobretot. I retrats i paisatges. I a l'any 14 va fer un viatge per Catalunya i va estar una temporada per Girona. I té unes vistes precioses de l'Unyà.
Wow.
I les façanes, aquella vista tan bonica, sí, que es veu des del pont,
sí,
doncs la Mela Mutter la va pintar. I llavors ella va exposar amb un gran galerista que hi havia a Barcelona, que era un home que era antiquari, però que també feia de galerista. Llavors, amb el que guanyava amb les antiguitats, s'ho gastava fent de galerista. I va exposar a Picabia, va exposar el primer Dalí, va exposar a Miró i va exposar a Mela Mutter. I hi ha un quadre meravellós que està al MNAC que representa en aquest galerista del Mau, pintat per Mela Mutter.
Interessant trajectòria la d'aquesta pintora. Els seus quadres de Girona, on es poden veure?
Doncs mira, hi ha diversos quadres d'ella que estan en museus de París, després n'hi han alguns que estan també en col·leccions particulars, i de tant en tant surt al mercat amb uns preus bastant alts, perquè jo la segueixo i al principi n'he tingut diversos i he intentat seguir comprant-ne.
Sí.
Sempre que surt alguna cosa de la Mela Mutter ho segueixo. I últimament ja no puc comprar-ho, perquè jo crec que hi ha alguns col·leccionistes polonesos,
sí,
que l'estan seguint i l'estan comprant a preus ja molt, molt alts.
Perquè abans no estava prou valorada?
És que s'ha anat redescobrint.
Ah.
És una pintora que els últims anys... ella, després de la Segona Guerra Mundial, va passar al sud de França, va tenir un problema de vista molt gran i la van operar de catarates, i llavors va seguir pintant i va exposar, doncs, a Colònia, va exposar a París, inclús a Nova York. Però jo estic molt content perquè un dels quadres seus que vaig comprar, que era el retrat d'un doctor, un quadre molt, molt, de molta qualitat, sempre amb aquestes vistes una mica vol d'ocell, eh? De dalt a baix. Doncs aquest quadre el vaig vendre i amb un col·leccionista, i al cap d'un temps va sortir en una gran fira internacional. El vaig veure allà, a la TFF de Maastricht, i el vaig veure en un estand principal. És a dir, que és una pintora que se la va cada vegada més reconeguent
i valorant.
I això és molt important, perquè a més és boníssima. Té una pintura així com matèrica, com espessa. És tan bona, per exemple, com Shane Soutine, que és un grandíssim pintor més o menys contemporani a ella i que fa unes cotitzacions increïbles.
Jo vaig apuntar-me els noms perquè em parles com si jo estés al mateix nivell que tu.
És que ja ho estàs.
No, encara em falta. Estem al segon curs, encara.
Però Mela Mutter, un dia, si vols, et portaré un catàleg. I veurem obres de Mela Mutter.
I el podem comentar.
I és una pintora estupenda.
Fantàstic. Mela Mutter és la primera autora que l'Artur Ramon ha triat pel seu museu a Polònia. Coneguem la segona. Kochanie, ostrożnie, nie podchodź tak blisko płomieni. Que bé, la segona proposta també és per a una dona escultora, en aquest cas.
Has vist?
Sí, bé, anem bé.
Aquesta és una escultora molt bona, que es diu Magdalena Abakanovic. És una escultora que ha mort fa molt poc.
Ah, sí?
Va morir a l'abril del 2017, amb 84 anys, i és una escultora, possiblement la millor escultora polonesa contemporània, que explora els territoris de la crítica política. I ella ho fa, ella després de la Segona Guerra Mundial, en comptes d'estar influïda per l'art pop i el conceptual, el que fa és una escultura més formalista, amb unes sempre metàfores sobre aquesta idea del poder i de crítica del poder. I els seus personatges has vist que estan mutilats.
Sí.
Els hi falta de vegades el cap o les cames.
En aquesta escultura que ens has portat, sí, la imatge de l'escultura, doncs sí, veiem cossos sense cap, dempeus, n'hi ha desenes.
I saps com treballa?
Com?
Amb sisal.
Amb sisal?
Sí, que és una mena doncs, com amb teixit. Ella comença treballant així a l'any 67, que guanya el primer premi a la Bienal de San Paolo, i segueix fent aquestes produccions. El 1960 fa el que es diu la sèrie dels Abacans, que també són aquestes figures a vegades mutilades que denuncien els horrors de la guerra. I després, als anys 70, fa una sèrie també que es diu Alterations, que té sempre aquest material que després a vegades el fon en bronze.
Wow.
I hi ha obres seves monumentals a molts museus importantíssims del món, eh?
Val la pena recuperar els oients si tenen la tablet o sí, el telèfon o l'ordinador al costat del llit.
Exacte.
Que ho mirin. Magdalena Abakanovic.
Abakanovic. Ella havia de fer un projecte molt important d'escultures per la Défense a París i no va sortir, però en canvi sí que té una sèrie així a Hiroshima molt bonica i a moltes ciutats importants del món. Ella sempre reflexiona sobre l'existència de l'ésser humà condicionat pel poder i per la debilitat d'enfrontar-te doncs, a aquests poders, ella marcadíssima des de Polònia, per la Segona Guerra Mundial, naturalment.
Obra crítica, la d'aquesta escultora, sí, polonesa.
Important escultora.
Important,
eh?
Escultora polonesa. Anem, a conèixer la tercera obra del Museu Imaginari de l'Artur Ramon. Des que em vas enviar la imatge d'aquesta fotografia a través d'internet per, sí, poder fer el guió i tot plegat, no sé, m'acompanya però de manera negativa.
Sí.
És una obra molt inquietant.
Molt intrigant, molt intrigant.
Molt inquietant. Explica'm-la, sí, bé perquè els oients, sí, se'n facin una idea.
Doncs mira, aquesta obra representa un soldat que porta un casc com els de la Segona Guerra Mundial,
sí,
però en comptes de tenir el rostre, veiem el seu crani pràcticament ja molt desfigurat. És un crani amb moltes ramificacions, etc. I és obra d'un artista que es diu Zdzisław Beksiński.
Beksiński.
Aquest és un home que treballa als anys 60, és un pintor important polonès,
sí,
que treballa amb aquest art una mica post-apocalíptic,
sí,
inspirat amb el barroc, amb el gòtic, i que també ha influït doncs, a un cert cinema, no? Però aquest era un pintor, era un fotògraf, era un escultor que es va especialitzar en aquest realisme fantàstic que no et deixa indiferent.
No.
Ell treballava amb olis i amb acrílics. Deia que li interessava molt pintar sempre amb música clàssica, Wagner especialment, i no suportava el silenci.
Uf,
no podia pintar amb silenci.
Quina personalitat, eh?
Però que a més va passar una cosa molt curiosa amb aquest home. Te'n recordes que vam parlar la setmana passada de Gorky,
sí,
la mala sort, no?
El pintor,
la fatalitat,
armeni, sí, expressionista, eh?
Exacte. Doncs fixa't què li passa a aquest home. El 1998, no fa tants anys, se li va morir la dona. El 1999, el seu fill, Tomasek, un gran presentador de ràdio a Polònia, es va suïcidar. I ell va aparèixer mort, Beksiński, va aparèixer mort amb 17 ganivetades al cos, al seu apartament, del seu apartament a Varsovia el 21 de febrer de 2005. I es va saber que el va assassinar el fill del porter. El fill del porter, un individu que es deia Robert Kupiec.
I per quina raó?
Doncs perquè li havia demanat el que serien 100 euros i no li havia deixat.
No m'ho, sí, puc creure.
Que poc que pot valdre una vida humana.
I tant,
no?
I tant.
No,
i mirant la trajectòria. És a dir,
és increïble.
Que ja vas sumant fatalitats i al final la teva vida acaba també
acaba
com una fatalitat.
Fatal. I aquesta obra, que és un presagi de tot el que passarà.
una obra perquè, titulada clar, War, Guerra,
sí,
i que transmet això, aquest escenari apocalíptic, aterridor, de guerres, conflictes, de patiment, no?, en
sí,
definitiva.
Sí, és una obra molt, molt sinistra, i que quan després coneixes la trajectòria i sobretot el final desenllaç de la vida d'aquest artista, doncs veritablement sembla quasi com un thriller, no?, una novel·la de por. Doncs, en canvi, doncs és real. És a dir, Beksinski, que és un artista conegut, perquè tinc un amic polonès i li vaig preguntar, sí, i diu, sí, sí, és un artista que es coneix molt per la seva obra, i es coneix molt perquè va ser portada a tots els diaris, aquest drama que va tenir que el va assassinar, doncs, el fill del porter, aquest tal Robert Kupiec, que després, naturalment, va ser condemnat. Però els polonesos ja tenen una mica de cosa de drama, jo crec, en l'art de polonès. Fixa't que
la història que els acompanya és una història duríssima.
I això reflecteix
clar, amb l'art i amb la vida.
Exacte.
Gràcies, Artur. Un nou museu obert, m'encanta, anem posant com gomets vermells, en aquest cas a Polònia. Ens retrobem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.